Passen dos minuts de tres quarts de nou, som a la recta final d'aquest especial informatiu que hem dedicat a la xarxa a parlar d'aquesta manifestació multitudinària d'aquesta tarda, però hem d'acabar de fer l'anàlisi d'aquest 11 de setembre amb Lluís Foix, periodista i analista polític, Francesc Canosa, periodista i escriptor, i Astrid Bierge, periodista i escriptora. Tots tres ens acompanyen. Moltes gràcies des del moment d'iniciar aquest especial informatiu. Amb ells hem anat repassant cadascun dels punts, dels aspectes que s'han anat obrint a partir dels parlaments, a partir de les xifres dels manifestants, a partir d'aquestes reaccions internacionals de... segurament vist des d'aquí d'un cert desconeixement, perquè, senyor Foix, potser és que Catalunya i els catalans no ens acabem d'explicar bé, no? Que no ens coneixen del tot bé.
No, i després, com deia abans, jo crec que molts d'aquests que hem parlat, primer que avui el periodista corresponsal, com els que vam ser en els temps en què érem l'aristocràcia del periodisme, i perquè tenies un bon sou, eres respectat, i això avui no existeix, eh? I el que passa amb els diaris d'aquí, respecte als corresponsals que tenen a fora, passa també amb els diaris de fora, amb els corresponsals que tenen a Madrid. I normalment, un diari com el New York Times, per exemple, pot tenir una persona a París, una altra a Londres i una altra a Roma, i cobrir...
I a Berlín, potser.
I a Berlín, evidentment, sí. I cobrir tot l'espai geogràfic que els hi pertany, o que els hi han assignat. Però jo crec que aquesta idea que hi ha aquí, que ve del franquisme, ara què diu la premsa estrangera? Jo el que m'interessa és el que diu la premsa d'aquí, a veure què opinen demà els diaris, què és el que importa, perquè la premsa de fora tenen els interessos que tinguin, molt legítims, però tenen, en el cas del Times, el senyor Murdoch, no sé quins interessos té, però és un senyor que ha espiat a 5.000 britànics, i que ha tingut que tancar un diari de 178 anys d'història i que, a més, com deia, té el senyor José María Aznar al Consell d'Administració de News International. No sé, no és el Times del segle XX, no és el Times d'aquella època. I després jo insisteixo que, clar, aquí fem una cosa a veure què es diuen a fora. Això passava amb el franquisme també, però jo crec que la societat actual és prou madura per poder opinar i per poder informar independentment del que diguin o el que facin o el que pensin o el que opinin els altres, no?
Sí, jo estic molt d'acord amb això, perquè crec que ens preocupem massa pel que diuen, i és veritat que normalment les informacions dels diaris estrangers són força simplistes. Però bueno, això també, ben mirat, també pot ser un avantatge, perquè, o sigui, això vol dir que poden ser fàcils de canviar, o sigui, un dia poden anar en una direcció i al cap d'un temps poden anar en una altra, no tenen un discurs gaire profund sobre la nostra realitat. I crec que si tot anés endavant i en el moment en què Catalunya celebrés un referèndum, vull dir que seria molt difícil realment que els tinguéssim en contra, independentment que ara diguin el que diguin, que puguin tenir moltes reserves, en el moment en què passi això, si és que passa, crec que tindrem el món bastant a favor nostre.
Sí, perquè a més només jo una dada, estic absolutament d'acord amb el que esteu dient. Fa 4 dies no ens feien ni cas, i en 4 dies ens fan una miqueta de cas. Per tant, ja ho deixem aquí, no? És a dir, que el que pugui passar... És cert el que tu apuntaves, Joan, és a dir, Catalunya és un país que, diguem-ne, sense explicació. No ens hem explicat i, per tant, qui s'ha d'explicar som nosaltres mateixos.
Sí, però si em permets, Francesc, per exemple, què hem parlat aquí del que ha passat a Portugal des del rescat? Què hem parlat aquí del que ha passat a Irlanda?
No, correcte, plenament.
A veure, és que la gent no està pendent. Però això que m'interessa a mi, i perdoneu que insisteixi, jo m'interessa com s'articula la informació i sobretot com s'articula l'opinió, que no necessàriament ha de ser única, que és plural i que pot convergir en aspectes fonamentals i d'altres no. Però, per exemple, de les eleccions d'Holanda, que parlava abans, avui i ahir han començat a parlar els diaris. Jo crec que tenen molta importància. I la premsa alemanya parla de... No, la premsa alemanya parla de la lluita que té la cancellera...
Els problemes interns.
Els problemes interns. I qui parla més d'això? Doncs parla... El New York Times sí que parlarà, i estic segur que el New York Times farà en els propers dies un reportatge sobre el que ha passat avui, i el posarà en context i donarà la seva opinió, que ens podrà agradar o desagradar, però ho farà i ho farà amb una certa professionalitat. Per què? Perquè encara el New York Times és un diari d'un gran nivell.
L'editorial de fa dos dies ja marcava, jo crec
exacte,
que ja marcava.
Exacte, exacte.
Potser tampoc no ens hem de fixar tant en el que diguin demà de manera immediata, sinó en el que vagin, en el que han dit fins ara i el que vagin dient en els pròxims dies sobre Catalunya.
Sí, i sobretot, a veure, jo crec que estem vivint des de ja fa temps amb una democràcia d'opinió i no estem vivint una democràcia deliberativa, no? És a dir, el que diguin demà, inclús els diaris d'aquí, bueno, a veure què diuen dintre d'un mes aquests mateixos diaris i a veure les coses com... Perquè el periodisme no és... no és la filosofia aristotèlica ni filosofia kantiana, no? El periodisme és a veure, explicar el que passa de la manera que pots, d'una manera ràpida i corrent el risc constant d'equivocar-te de la baix. Vull dir, si tu ara has de fer un article i tens 5.000 caràcters per una crònica del que ha passat avui, doncs, i dintre d'una hora ja ho has d'haver tancat, bueno, i això tots els que ens hem dedicat a això ho sabem, doncs què faràs? Faràs el que puguis i et deixaràs coses i després el dia següent, perquè té una cosa els diaris és que després d'esmorzar ja no existeixen i estàs amb el diari el dia següent, no? Que és el que corregeix o fa esmenes el que he dit el dia anterior.
I a més hi ha booms temàtics de, vull dir, sempre en l'actualitat, que ara tots el corrupte aquest, doncs, et passat dues setmanes que l'únic que veus als diaris és l'Urdangarín. Un altre que no sé què, vull dir, sempre hi ha aquests booms. El que passa que això no és un boom esporàdic, o sigui, això, aquest tema no es pot amagar sota la catifa i de fet fa ja anys que és anys que és el centre del debat, vull dir, jo crec.
Clar, ja que veig Escòcia, Catalunya, és a dir, jo per això apuntava a lo de l'editorial de l'altre dia del New York Times, la meva interpretació és precisament aquesta, no? És a dir, estava marcant, estava posant llum sobre una cosa que està allà.
I però, ara... Sí, però per exemple, el New York Times, que vaig llegir també el New York Times, deia, bueno, el Canadà, el del Quebec ho tenen molt controlat, ara el que et preocupes és el Berta.
Sí.
Que aporta molt més que el carrer, i dius, escolta, jo vull... O sigui, aquí hi ha un fenomen general que no només... I ho hem vist a Itàlia, amb la Lega Norte, i ho hem vist a...
Els bavaresos a la Baviera.
També a la Baviera.
I qui serà? Vull dir, en el cas, així, permeteu-me que faci un paral·lelisme. Per què Espanya no ha reconegut Kosovo? Pensant en Catalunya...
Junt amb Turquia i Rússia o alguna cosa així, no?
Per què el que potser dirà un dia que Catalunya no és un estat independent a la Unió Europea, qui pot ser Alemanya? Per què? Pensant en Baviera.
En Baviera, sí.
Vull dir, és que, clar, avui es pensa que tothom mira cap a casa seva i tothom sap el que va costar la unificació d'Alemanya, que només té 150 i pico d'anys, de 1871, no? O la d'Itàlia, 1870, ja ha sortit la Lega Norte, no sé què. O sigui, que els processos polítics no són... o són revolucions, en el qual hi ha un dalt a baix i es tallen els caps o es treuen la gent, o bé són processos evolutius, que jo crec que és el que està passant a Catalunya, un procés evolutiu, no sé si de separació, però de distanciament amb Espanya, jo crec que això és cert. Ara, com acabarà això? Pues ja ho veurem.
I tant, ja ho anirem veient. Falten 4 minuts per les 9, és l'hora de posar punt i final a aquest programa especial informatiu de la xarxa al voltant de la manifestació que aquesta tarda l'Assemblea Nacional Catalana havia convocat amb una pancarta al davant, Catalunya nou estat d'Europa, una manifestació que ha reunit 1,5 milió de persones, segons el Departament d'Interior i segons la Guàrdia Urbana, una manifestació que també ha fet anunciar fa uns instants el govern que demà el president Artur Mas compareixerà un 9:15 per valorar aquesta manifestació, una manifestació que ha portat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana al Parlament per parlar amb la presidenta del Parlament, que ha dit que també el president de la Generalitat rebrà en un màxim de 2 dies aquesta assemblea. En definitiva, 1,5 milió de persones que han col·lapsat aquest 11 de setembre de 2012 a la ciutat de Barcelona, al centre de Barcelona. Un 1,5 milió de persones aplegades sota el crit de la independència. N'hem anat informant des dels diferents punts de connexió, des de les diferents emissores també de la xarxa. Hem donat una visió del que ha estat aquest 11 de setembre, una visió que durant tot el dia, durant també ahir i demà continuarem, els serveis informatius de la xarxa han volgut transmetre a tots els oients. Un treball en equip que han fet possible Isabel Serrano, Pere Sanz, Albert García, Mont Carvajal, Joan Porta, David Collantes, Joan Antoni Calderón, Ivan Arroyes, Lluís Sánchez, Paco Escribano, José Luis Granados, Eva Corbacho, Jordi Cortines, Jessica del Moral, Quim Ortí, Jaume Escala, Cisco Bages i Maria Josep Guitart. Gràcies també a tots els oients per escoltar-nos, gràcies als nostres analistes per ser aquí i gràcies a tothom. Fins a la pròxima. Bona nit.